Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Vols estar segura de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Enguany se celebra el centenari de la mort del capellà de Cassà de la Selva, Xavier Carbó i Maimí. Va ser un reconegut poeta, filòleg, folclorista i traductor dels clàssics. Avui parlarem d'aquesta figura potser molt desconeguda per molts de nosaltres. Ho farem amb el seu nebot, Xavier Carbó. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. La unitat dels cristians, pregària i camí. Del dia 18 al 25 de gener, preguem molt especialment per la unitat de tots els cristians. Durant 8 dies, d'una manera especial, som més conscients de l'escàndol de les divisions entre els que creiem en Crist, però sobretot preguem perquè el Senyor ens concedeixi avançar cap a la unitat. Tanmateix, també durant aquests dies ens cal donar gràcies per tots els avenços que es van aconseguint amb el moviment ecumènic. Fem ben nostra la pregària de Jesucrist que tenim a l'Evangeli de Joan. Pare Sant, amb el vostre poder guardeu els que vos m'heu donat, perquè siguin un com ho som nosaltres. Prego pels que creuran en mi, que tots siguin un, que estiguin en nosaltres, Pare, com vos esteu en mi i jo en vos. Així el món creurà que vos m'heu enviat. El Papa Francesc, a l'exhortació L'alegria de l'Evangeli, ens recorda que la credibilitat de l'anunci cristià seria molt més gran si els cristians superéssim les nostres divisions i l'Església realitzés la plenitud de la catolicitat que li és pròpia, amb aquests fills que, incorporats a ella certament pel baptisme, estan tanmateix separats de la seva plena comunió. El compromís per una unitat que faciliti l'acolliment de Jesucrist es converteix en una gran senyal de l'Evangeli com a bona nova per tota la humanitat. Cal esmentar que en el camí vers la unitat, l'ecumenisme, s'han aconseguit avenços molt notables, tant en els signes com en les declaracions conjuntes. Els resultats que s'han aconseguit amb les esglésies ortodoxes i amb les comunitats eclesials sorgides de la reforma de Luter són notables. Valorar les riqueses dels altres per un millor coneixement mutu, més fraternitat i solidaritat, convergència amb reflexions teològiques i treballar conjuntament per la justícia i la pau. Certament, que el desig de retrobar la unitat de tots els cristians és un do del Crist i una crida de l'Esperit Sant. Però alhora és una recerca o camí que s'ha de recórrer amb fermesa i esperança. Per això ens cal una renovació permanent de les esglésies i comunitats, una fidelitat més gran a la seva vocació i a la conversió del cor de tots els batejats. Com més l'Evangeli sigui viscut de veritat i no només proclamat, més a prop estarem de la unitat. És del tot necessària la conversió del cor, perquè és la infidelitat a l'Evangeli allò que ha causat les divisions i les manté. Si tu, jo i nosaltres som més fidels a l'Evangeli, fem camí cap a la unitat. La pregària en comú i la pregària personal. Cal pregar constantment i sense defallir. Com diu el Concili Vaticà II, les pregàries públiques i privades per la unitat dels cristians s'han de mirar com l'ànima de tot l'ecumenisme i amb tot dret es poden anomenar ecumenisme espiritual. La coneixença recíproca i fraterna. Són moltes les coses que ens uneixen i que podem aprendre els uns dels altres. Som pelegrins i pelegrinem junts. El diàleg entre els teòlegs i també les trobades entre els cristians de diferents esglésies i comunitats. I la col·laboració entre els cristians de les diverses confessions en tot allò que sigui un veritable servei a la humanitat. Treball per la pau, la no violència, la justícia entre els pobles i en els serveis que cal oferir a les persones més fràgils i necessitades. Continuem fent camí amb esperança. I preguem per la unitat dels cristians. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta el periodista Jordi Grau. Benvingut, Jordi.
Hola, què tal? Com estàs?
Molt bé, com vulguis.
Molt bé. Sant Francesc de Sales va ser bisbe de Ginebra i és doctor de l'Església, però si avui en parlem és perquè ha estat considerat per la Santa Mare Església com a patró dels escriptors i periodistes. Jo he repetit ben sovint que la millor manera de predicar els heretges és l'amor, encara sense dir una sola paraula de refutació contra les seves doctrines. Així va resumir Sant Francesc de Sales a Santa Joana de Chantal la seva labor d'evangelització dels llavors considerats heretges calvinistes de la zona de Chablais, que va iniciar a finals del segle XVI. De caràcter amable i pacient, va aconseguir obrir bretxa en les creences a base d'uns escrits de propaganda que distribuïa casa per casa i que van ser recollits amb el nom de Controvèrsies, la primera de les seves obres. Després en va escriure moltes més. D'aquí li deu venir el ser patró d'aquesta raça estranya i conflictiva que són els periodistes, i déu-n'hi-do els escriptors. Segur que ara la majoria del nostre gremi, ple de descreguts, aquestes paraules del patró els poden semblar molt antigues. Tampoc no farien forat a la memòria de les nostres ràdios i televisions, la majoria de les nostres ràdios i televisions, ni tan sols algunes de les que es declaren clericals. On s'ha vist predicar l'amor sense ni refutar el que pensen els altres només amb l'exemple? Però això que per alguns està fora de lloc o d'època, ara, en aquests moments en què la xarxa i les noves tecnologies bullen amb la immediatesa, seria el moment de recollir el mestratge del patró. No es tracta que la nostra feina ajudi a fer una societat millor i més justa? No es tracta que des dels mitjans ajudem a lluitar contra la injustícia i la mentida per mirar de deixar als nostres fills un món millor? Si només es tracta de cridar més que els altres, sense atendre raons, renunciar a escoltar els arguments dels que no pensen com tu, si es tracta només de vendre més diaris o de tenir més audiència, fer-se famós encara que sigui amb la mentida com a norma, llavors és que la nostra societat està malalta i hauran de venir altres mestres a dir-ho, a mostrar-nos el camí. Per sort, encara que hi hagi mala gent entre nosaltres, en el nostre gremi, la majoria som honestos i treballem amb les eines que ens han estat donades per fer millor la nostra societat, per donar veu als que no en tenen, denunciar les injustícies i treballar per una societat més igualitària, més justa i, per tant, més lliure. Hi ha molta feina a fer, però estaria bé recordar, i no només un dia com avui, aquest teòleg, sacerdot i escriptor que fou Sant Francesc de Sales, que va intentar convèncer de la veritat els que no pensaven com ell, i ho va fer amb amor i amb les armes que ens són donades als periodistes i als escriptors per treballar per un demà millor per a la humanitat.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Enguany se celebra el centenari de la mort del capellà de Cassà, Xavier Carbó Maimí, nascut el 1893 i mort el 1918. Avui volem parlar de la figura de Xavier Carbó, motiu de l'any Carbó, aquest 2018. I ho farem amb el senyor Xavier Carbó, que és nebot de Xavier Carbó. A vostè li van posar el nom d'homenatge, no?
Això. Jo porto el nom i el passejo amb molt honor, en honor al meu oncle, precisament.
Molt bé. Xavier, hi ha gent que coneix Cassà de la Selva, Xavier Carbó, però d'altres que no, no? La figura de Xavier Carbó és prou coneguda o no?
A Cassà és prou coneguda precisament per un cas curiós, un fet curiós, i és que hi té un carrer dedicat. I és el carrer que, dissortadament, és el més concorregut perquè condueix cap al cementiri. Aquell carrer que és allà on precisament ell va néixer, llavors se'n deia el carrer de Sant Andreu, perquè condueix cap a la població de Sant Andreu per camins veïnals, i en un moment determinat de la història, Cassà de la Selva li va semblar que havia de portar el seu nom, exactament en temps de la República. Exactament l'any 1934 li van dedicar aquest carrer en homenatge que ell havia nascut en aquell vial.
Des d'aquí volem saludar els nostres oïdors de Cassà de la Selva a través de la seva emissora local, que fa anys i anys que emet aquest programa de ràdio. Aquí, si fem càlculs, ens adonem que Xavier Carbó va morir molt jove, no? 25 anys, per
25
què?
25 anys, exactament.
Per què? Què va passar?
Va morir perquè, ja sabeu que l'any 1918, si recordem la història, va ser un any nefast perquè es va propagar una pandèmia des d'Estats Units, va sortir als Estats Units el mes de març, i es va propagar arreu, de manera que el càlcul és que d'aquesta epidèmia en va morir uns 50 milions de persones, gairebé com els mateixos que havia causat la Primera Guerra Mundial, o potser més. I aquesta epidèmia va arribar a les comarques gironines el mes d'octubre de l'any 1918, poder per ser més precís a primers de setembre, però els mesos forts van ser l'octubre i el novembre. I exactament a casa nostra s'hi va situar de manera molt cruel, de manera que en 9 dies van morir 3 germans. Dues noies, de 22 i de 15 anys, l'Angeleta i la Maria, i finalment el meu oncle. El meu oncle Xavier, que va morir exactament als 25 anys, acabats de fer.
Doncs parlem una mica de qui era Xavier Carbó Maimí. Recordem, nascut el 1893, mort el 1918. Celebrem enguany l'any Xavier Carbó, l'any 2018. Xavier Carbó era poeta, filòleg, traductor de clàssics, etnògraf, folclorista. Parlem de les seves vessants, com a poeta.
Molt bé. Cal considerar que en aquell moment, començaments de segle, el primer terç del segle, ell, després dels primers estudis fets a Cassà de la Selva, va demanar a casa seu per ser capellà, volia ser capellà. I aleshores es va desplaçar a Girona, i al desplaçar-se a Girona va entrar al seminari, que era l'escola de formació dels capellans. I entrava als 11 anys. Justament en aquell moment, tant els països catalans i especialment Catalunya estava en un moment efervescent, i la ciutat de Girona, que havia sigut fins a aquell moment molt grisa, hi va haver una mena d'intent de revitalitzar-la des de diversos bàndols, diguem-ne. Per una part, dirigits per una publicació que se'n deia l'Enderroc, que representava la part més escarronosa de la ciutat, però, curiosament, també en va néixer una altra, de signe absolutament a l'altre costat, que se'n deia Vida, la revista Vida, i que dirigien dos capellans, que eren els germans Viver. I es va establir un pont, de manera que es van retrobar aquestes dues ideologies tan contrastades en un punt dolç, que era revitalitzar la ciutat a través de què? A través de l'art i a través de la bellesa. I aleshores era com uns vasos comunicants entre uns i els altres que va facilitar el diàleg entre aquestes dues posicions i, sobretot, gràcies a un laicat que, molt compromès amb l'Església, diguem-ne capitanejat potser aquí a Girona pels germans Masó, Rafael Masó i els seus germans, que van possibilitar aquest enllaç entre les dues posicions ideològiques. Aleshores, el seminari, en aquells moments, era, diguem-ne, com el centre on anaven joves i gent il·lusionada per recuperar aquest estil nou de la ciutat, i en allà hi havia un professorat molt aimant del tema de la literatura. Potser recordaran la gent que ha estudiat aquesta època el doctor Comerma, que va fer fins i tot una història de la literatura, i que, evidentment, això va ser, diguem-ne, el punt de suport perquè també els capellans i els seminaristes tinguessin aquesta passió per la llengua traduïda en bellesa. I en bellesa, evidentment, la poesia n'era el punt àlgid. Mm.
Traductor dels clàssics.
Sí.
Bé, abans parlem de com a la seva faceta de filòleg, no? Perquè serà homenatjat properament el mes de març per l'Institut d'Estudis Catalans. Quina era la seva tasca com a filòleg de Xavier Carbó?
Bé, ell ja des de molt jovenet tenia una passió, segurament inspirada en el mateix seminari per uns professors que, evidentment, els clàssics els hi donaven un valor important. I ell s'hi va apassionar de veritat. I aleshores, evidentment, com a seminarista, a casa seva no tenien recursos econòmics suficients i ell, per ajudar-se en els estudis i per ajudar a casa seu, es va llogar de mosso. Primer en dues cases de pagès, una a la Creueta, que se'n diu l'Avellaneda, encara existeix, i després, com va acabar doncs, el contracte de llogat com a mosso de pagès, en aquesta casa es va llogar amb un altre Sarrià de Terp, que se'n deia exactament a Can Camós. Per tant, en allà ell va començar a veure que els pagesos, la gent que conreava la terra, tenien un parlar molt genuí de casa nostra. I tenia una dèria, que totes les paraules noves ell les anava apuntant, tal com confirma el seu amic i company, que es deia Tomàs Noguer, professor de literatura en altre temps al seminari, les anava apuntant en una llibreta, curiosament, i això com a afició personal. Llavors, més tard, quan va complir els 16 anys, hi va haver una família de Girona, que se'n deia la família Burgués Sambola, que habitava justament en el carrer de la Força, en el número 13, encara actualment el número 13 és la casa Sambola, una casa que té una portalada exuberant i plena de blasons. I allà, a més d'escoltar-los el que deien, tenia una important biblioteca, a part de la que ja tenien en el seminari, que també en el món dels clàssics excel·lia. Aleshores, ell, de tot allò que sentia, ho anava anotant. Això als 15 anys. El 1909, que vol dir que tenia entre 15 i 16 anys, ja li va entrar la passió d'anar al darrere dels pagesos, especialment els de Cassà de la Selva en el temps de vacances, i escoltar com li explicaven rondalles, llegendes, anècdotes, i les anava apuntant en un quadern. Aquest quadern jo encara en tinc almenys fragments, perquè a casa, amb 11 germans, van passar aquestes llibretes d'un costat a l'altre i probablement algunes pàgines es van perdre. Bé, per tant, ell recollia rondalles, sobretot amb l'intent de dir, a veure com ho diuen exactament, no solament rondalles, també va recollir cançons. Exactament, té una llibreta de cançons, amb 158 cançons populars, que, per no perdre ni l'accent ni un mot, a més els anotava amb notació fonètica. Bé, quan a Barcelona, que en aquells moments Antoni Maria Alcover, el canonge de Mallorca, i Pompeu Fabra es havien imposat la idea de fer el gran diccionari de la llengua catalana, es van enterar que Cassà hi havia un jove que tenia una passió per la llengua materna, s'hi van adreçar i el van convocar, tenim la carta d'en Pompeu Fabra, en la que li demana a veure si podrà ser el corresponsal per les comarques de gironines, sobretot ell, que gràcies a aquest nou empleu o aquest nou servei que tenia a la casa Sambola, que li permetia que, a més de ser preceptor dels nois de la casa, tenia l'obligació de portar els amos d'un costat a l'altre les seves propietats. Per tant, viatjava pràcticament per totes les comarques gironines i pel Pla d'Osona. Aleshores, sempre que tenia un moment, esperava, i apa, la seva passió era anar a escoltar els pagesos. Per tant, aquest interès de l'Institut d'Estudis Catalans, diu, tenim la persona ideal, es passeja per les comarques gironines, ell ens podrà donar aquest tema, aquest suport de la llengua que es parla en aquells indrets.
L'obra de Xavier Carbó està publicada?
Hi ha una part publicada.
Això, me'n refereixo de les rondalles, o no sé, estudis filològics.
N'hi han de publicades, però sempre en cercles molt tancats. Mm. És a dir, que s'ha de la Selva, evidentment la revista Llum i Guia, que ja aquest any complirà precisament els 75 anys de la seva existència ininterrompuda, li han publicat moltes coses.
Però com a obra...
Com a obra només s'ha publicat un llibre, que és el Migjorn, que li van publicar l'any 1919 als seus companys, que van pensar que no es podia perdre aquest valor, que era la seva poesia, aleshores li van publicar. Aquest llibre es va tornar a reeditar el 1971 gràcies a la colla excursionista de Cassà, que va creure que allò era un patrimoni que no es podia perdre. I com que la primera edició, evidentment, estava absolutament esgotada, perquè va tenir un abast de tots els països catalans, amb una subscripció popular que en aquells moments costava 2,50 pessetes, es va esgotar, i ara, el 2018, l'Ajuntament de Cassà de la Selva ha decidit que li volia tornar a reeditar. Ara, però, ho farà amb una revisió crítica, amb un pròleg d'un professor universitari i, a més, amb notes que ajudin a entendre una llengua que, evidentment, el 1918, encara no normativitzada, era molt diferent de la que parlem actualment.
De rondalles n'hi ha moltes. Potser una de les més conegudes que ell va recollir és la del Sorolí, no?
Sí, ell en va recollir moltes, però en té, diguem-ne, registrades 10. Que les va lliurar al Museu d'Etnografia i Folklore, que en aquells moments havia fundat precisament un gironí, que era Tomàs Carreras Artau, llavors professor de la Universitat de Barcelona. Per tant, com una extensió de la Universitat de Barcelona, va crear, va fundar aquest Museu d'Etnografia i Folklore, encara existent, el que passa que poc catalogat, i nosaltres tenim l'esperança de que n'hem recuperat algunes, però quan estigui absolutament catalogat tot el material que hi ha en aquest museu, en aquest arxiu d'etnografia i folklore, podrem recuperar com a mínim les 10 que estan ressenyades en les publicacions que feia aquest museu, que se'n deien els butlletins de dialectologia del Museu justament d'Etnografia i Folklore. Sí, aquesta del Sorolí potser és la més extensa, perquè ell hi va agafar una especial curiositat, perquè, diguem-ne, potser resumir allò que realment és una llegenda i, a part, una tradició. Llegenda en quant que en l'interior d'aquesta llegenda hi ha bona part de la història, exactament registra tot lo de la Guerra dels Segadors, el corpus de sang, i a més, com la vestien les diferents persones que ens l'anaven comunicant. I aquest és el seu valor, que ell recorda que l'ha sentit a Cassà moltes vegades. Fins i tot hi ha una anècdota que potser us puc explicar, si us sembla bé. Jo tinc un germà, a casa som 11 germans, el més gran té 91 anys, el més jove en té 71, i el meu germà gran m'explica que ell justament havia complert moltes vegades aquesta tradició del Sorolí. En què consistia? Tota la gent de l'entorn, a Cassà de la Selva i els pobles de l'entorn de Girona, quan tenien problemes de dir trobar parella, sabien que hi havia una manera de fer-ho segons la tradició, que és anar al santuari dels àngels. Però pel camí trobaven aquest arbre, que és un sorolí. Què és el sorolí? El sorolí és una espècie híbrida en el que s'hi troben justament dues espècies d'aquest arbre. Per una part és un suro, una alzina sorera, per una altra part té l'escorça d'alzina. Bé, aquest arbre, que era un arbre fenomenal, n'hem vist fotografies de l'època i, evidentment, fa la seva patxoca, tenia una copa molt ampla. I la història o la llegenda explica que dos joves, que eren de dues cases, una de Sant Mateu de Montnegre i l'altra dels Àngels, la noia es deia Agnès i el noi es deia Eugeni, la noia era de Can Bertran, de Sant Mateu de Montnegre, i el noi era de Can Cama, molt pròxim als Àngels, el noi va haver d'anar a la guerra. I la noia estava desesperada perquè pensava que ja no tornaria. I aleshores algú li va dir, mira, tira una pedra en la copa d'aquest arbre, o tira diverses pedres, i si es queden en la copa d'aquest arbre, al cap d'un temps, al cap d'un any, el teu promès tornarà. I així es va ser. Aleshores, els joves de Cassà de la Selva i dels pobles de l'entorn feien aquesta tradició. I quan anaven als Àngels, tiraven les pedres.
Xavier, estaria molta estona parlant, però mira, ja hem de tallar l'entrevista. El que sí que seria important recordar és que l'1 de març Xavier Carbó rebrà l'homenatge de l'Institut d'Estudis Catalans a Barcelona, a la sala Prat de la Riba, a la seu de l'Institut, per la seva contribució en el Diccionari General de la Llengua Catalana per part de l'Institut d'Estudis Catalans. Estarem informant sempre d'aquest any Xavier Carbó. Recordem, nascut a Cassà de la Selva, poeta, filòleg, etnògraf i traductor dels clàssics, nascut el 1893 i, com deia, mor molt jove, el 1918. Gràcies, Xavier Carbó, nebot de Xavier Carbó, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 21, actes de clausura dels 50 anys de la Fundació del Monestir de Santa Maria de Solius. A les 10 del matí, missa presidida pel nostre bisbe, seguida d'un concert del cor de la capella del Monestir de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. També aquest diumenge, arribada del pare Pelegrí a Tossa de Mar. A l'entorn de les 6 de la tarda, el pare Pelegrí i acompanyants retornaran a Tossa després de complir el vot de vila a Santa Coloma de Farners. Dijous que ve, dia 25, conferència titulada L'Evangeli de Marc, un Crist, un fill de Déu, però d'una altra manera. Serà a càrrec del pare jesuïta Francesc Riera. Els locals de la catequesi de la parròquia de Santa Maria de Banyoles, al carrer Navata 44, a un quart de nou del vespre. I us avancem que el divendres que ve, dia 26, es presenta el llibre Missa Otra Madagascar, a les 7 de la tarda al Col·legi La Salle de Girona. L'obra explica l'estada de professors, pares i alumnes de La Salle arran de la seva estada a Madagascar en un camp de treball el passat estiu.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
De final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 21 de gener. Ho fem amb mossèn Jordi Reixac, rector de les parròquies de Vista Alegre, Sant Pau i Sant Josep de Girona. Benvingut, Jordi.
Gràcies.
Quan vulguis.
Molt sovint ho diem als cristians, que volem estar en Jesús. Però estar en Jesús no és només un mer sentiment de fer una estona de companyia, sinó que això implica un estil de vida, una manera de fer i ser davant aquesta nostra realitat de la societat que vivim. Jesús ens crida a canviar. I això sempre millorar les nostres vides com a persones i sobretot les nostres relacions per adequar-les al seu projecte, que no és altre que el d'estimar i de fer el bé a tothom, sigui qui sigui i vingui d'on vingui. Estar en Jesús demana un temps, demana una decisió i un compromís. I a voltes això no ens resulta fàcil, perquè creure i viure la bona nova de Jesús porta complicacions. Però val la pena.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.